Jo visc a 6 minuts de la feina caminant, però com és molt d'hora al matí, tinc por i llavors doncs prefereixo agafar la moto i fer 30 segons de moto que no pas anar caminant per estar intranquil·la.
Som les dones les que tornem a casa de nit i tenim por. No conec gaires homes que ho expliquin. Les amigues et diuen, envia un missatge quan arribis a casa. Ta mare et diu, compte si vas per aquest carrer, que és molt fosc. L'herència de la por sembla que no s'acaba. Avui, a les dones i els dies, no us farem marxar la por. És una empresa massa ambiciosa per aquest humil programa de ràdio, però ens imaginarem uns carrers on la por no hi cap. Us ho imagineu?
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
En aquest programa a vegades també som com una balada de country. No tots els carrers solitaris fan por. Sentim la Tammy Wynette, la cantant de country, que buscava un carrer solitari per trobar el seu lloc. El nostre és fer-vos companyia fins a mitjanit. Mira com ho tenim, això. Avui ens agradarà molt que participeu i que ens expliqueu de què teniu por quan aneu a la nit pel carrer, si alguna vegada sentiu por, quines situacions heu viscut. 93207474. Ara coneixerem la història d'una d'aquestes dones, com la que sentíem al principi, una oient. En aquest cas, la Conchi Braojos, que fa 23 anys que es dedica a netejar l'hospital de Bellvitge i sap molt bé que és treballar de nit i les ha vistes de tots colors. La Judit Pastor va parlar amb ella. The first time I tasted somebody
else's spit, I had a coughing fit. Té 56 anys, és mare sola al càrrec de dos fills i ara també àvia. S'ha vist obligada a combinar més d'una feina per poder sobreviure i durant molt temps ha hagut de treballar de nit, però ara ha dit prou.
Claro, los críos pequeños con un sueldo tampoco eran sueldos exagerados, tenías que trabajar en varios sitios. Yo trabajaba en tres sitios. Yo trabajaba en el hospital, me iba a un polideportivo por la noche y luego me iba a 4 horas a correr a descargar camiones. Entonces iba petada y acabas pagándolo con los críos y con todo lo que se mueve.
Treballar de nit vol dir llevar-se molt d'hora o plegar molt aviat i també passar por. Aquelles hores hi ha molts pocs autobusos i per estalviar-se la por d'estar esperant 30 o 40 minuts a la parada, sempre preferit anar caminant.
Y a ver, yo me crié en Bellvitge y yo conozco todo Bellvitge, pero aún así te crea tensión, vas siempre mirando, o sea, inconscientemente vas tensa. Y yo a veces ha habido momentos que me he parado y he dicho, oye, que me tenga que pasar lo que tenga, y allí no hay ni Dios.
La por que se sent de nit l'ha fet canviar de recorregut per anar a la feina.
En un principio, a lo mejor, atajos por los bloques, yo me daba más miedo que ir por carretera, por ejemplo, entonces hacía mi trayecto más largo, me iba para la carretera y seguía por toda la carretera realmente. Y luego ya en el último me metía por dentro, porque aquella zona como que yo la controlaba más, porque es la que me he criado. Luego la cambié, empecé a cortar por bloques o por pasar por mitad de Bellvitge. Pero hay zonas que están oscuras y que dan respeto, sinceramente. Yo, por ejemplo, ver de lejos 3 personas jóvenes y dices, buah, estas horas también son horas de 4 de la mañana, son las horas de robo. Y yo todo el rato diciendo, buah, 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 buah.
Per combatre aquesta por, la Conchi ha hagut de recórrer fins i tot a elements d'autodefensa.
Tenía mi navajilla y yo sí llevaba mi... Esa siempre estaba en la mochila. A la hora de salir por la puerta era ponérmela en el bolso. Estuve una chorra que yo creo que en mi vida lo hubiera sacado.
La Conxi sempre ho diu, treballar de nit no només és complicat a nivell logístic, sinó que també et trasbalsa la vida i la salut.
Te cambia el carácter, cambia tu vida porque vas discontinuo al mundo. No siempre llegas y te duermes. Hay temporadas que inconscientemente vas cambiando el horario y claro, tú te levantas y el mundo está ya empezado hace horas. Luego tú tienes que despertar a tus hijos, tú no lo despiertas románticamente. Y yo a veces me he pasado. Porque se ponen a llorar, ¿sabes lo que te quiero decir? Tú estás tensa, te tienes que levantar dentro de un rato, tienes que dormir un poco, te queda toda la noche. Es difícil, pero tú tienes que dormir, porque el cuerpo no te aguanta. Yo lo sé como experiencia, a mí me petó el cerebro. Yo era una máquina de dinero, yo me tiré un año de baja, una depresión de muerte. Mis hijos se los tuvieron que llevar, o sea, y eso a la larga lo pago. Yo pagué muy caro con mi hijo. O sea, tenía pánico al ruido del teléfono, cerraba persianas para que salía por la noche a comprar tabaco, o sea, unas paranoias mentales. El cerebro petó, el cerebro peta, por eso ahora me lo cuido muchísimo. Hay que dar prioridad y la sociedad no te lo pone fácil. Y entonces yo siempre un consejo que doy siempre es que toda la que puede estar con sus hijos, que le dé prioridad a los hijos, no al trabajo.
¿Ens voleu fer alguna proposta? ¿O respondre alguna pregunta que us fem, però no voleu trucar en directe? Apunteu 677 30 46 24. 677 30 46 24.
I també aquest número tan bonic que tenim, que és del directe, eh? No només pels tímids. 93207474, per si ens voleu explicar situacions com les de la Conxi. Ma mare em deia, ja dormiràs quan et moris, no ens deixaven dormir gaire a casa, però vaja, que ella passava molta son perquè la veritat és que amb aquesta vida, déu-n'hi-do. Treballar de nits significa això. Nosaltres no ho fem tan fort, nosaltres treballem fins les 12, però fins que no arribem a casa, també, Judit Pastor, són quarts d'una, no?
Sí, també anem alerta. Potser no tant com la Conxi, perquè a les 12 encara hi ha una mica més de gent al carrer, però sí que vas una mica pendent de tot.
Espera't al gener, espera't al gener.
Ja, no, que faci no, fred i no hi hagi ningú, veuràs tu.
Ens vols explicar que, com la Conxi, moltes dones tornen cap a casa de nit en moltes ciutats de Catalunya, no només a Barcelona, no és un tema de Barcelona, quan tornen a casa perquè venen de treballar, però també per qüestions d'oci o simplement perquè se'ls ha fet tard, per tema de cures, has anat a cuidar la teva mare perquè està malalta, tornes i passes aquell moment de por que dèiem. I es troben ciutats on hi ha manca de transport públic, els autobusos no et deixen a la porta de casa mai, no sé per què deu ser això, i els carrers no sempre estan ben il·luminats o has de passar per algun lloc que no et fa sentir segura, un descampat, una zona amb construcció o un edifici que queda en penombra, eh? Aquests edificis dels anys 70, que tenen aquestes ales que sempre et quedes a sota. Jo, la casa de la meva família era així, vull dir que tots sabem perfectament de què parlem. Judit, tens xifres que ho demostren.
Sí, no només són percepcions, no, sinó que també hi ha xifres. Segons un estudi europeu, el 75% de les dones tenen por de patir una agressió sexual quan surten de nit. Gairebé la meitat han normalitzat que els tirin floretes, les sexualitzin o els facin bromes sexistes quan van pel carrer, sobretot de nit, i la majoria també fan servir alguna estratègia perquè no les agredeixin. Ara ens ho deia la Conxi, ella porta una navalla sempre a la butxaca. Altres doncs, opten per agafar, per exemple, les claus de casa a la mà, per així tenir-ho més ràpid, no?, per obrir la porta, o altres, això ho hem fet moltes, també fer veure que estàs parlant per telèfon, no?, perquè ningú t'increpi pel carrer.
Totalment. No us estem descobrint la sopa d'all, que tenim por quan sortim de nit és evident, però no només podem posar el focus en els agressors, que ja ho fem, sinó també és obvi que hem de repensar com són les ciutats, oi, Judit?
Sí, i això hi ha expertes molt interessants, no?, que estan començant a donar voltes d'això, com són les ciutats, com ens fan sentir, com podem canviar-ho. Nosaltres hem parlat amb la Dafne Saldanya, ella és arquitecta, experta en gènere, cofundadora de l'equip d'arquitectes Equalsari, i ens diu, per exemple, que la il·luminació és un dels elements a millorar per fer les ciutats més seguretes. segures.
Els espais poc il·luminats, els racons o els obstacles visuals poden fer que ens sentim insegures perquè no tenim el control visual de l'entorn i no sabem què ens podem trobar o si podria haver-hi algú amagat. Les zones monofuncionals, on hi ha moments del dia o de la nit sense gent o amb poca presència de persones, això ens pot fer sentir que en cas de necessitar ajuda no sabríem a què acudir. Ningú estaria per escoltar-nos, no?
La il·luminació, el traçat de les ciutats i una altra de les assignatures pendents és també la mobilitat. S'haurien de millorar els horaris del transport públic i garantir que els desplaçaments des de les parades fins al lloc de treball o a casa siguin segurs.
Hi ha estratègies que es poden aplicar. Per exemple, a Amèrica Llatina utilitzen en el bus urbà la parada de demanda durant la nit. Això vol dir que a banda de les parades marcades, les dones poden demanar una parada en qualsevol moment. Així poden baixar més a prop de casa seva o del seu lloc de treball.
I em sembla que aquí també ho fan, perquè ara tenim aquí, podem dir, a l'estudi, perquè la tenim aquí amagada, amagada, però en realitat es mora de ganes de parlar. És la sociòloga i urbanista del col·lectiu Punt 6, una de les més veteranes en aquest món de repensar l'arquitectura, del que es diu urbanisme feminista, que esteu treballant des del 2005. I em anaves fent així, i aquí a Catalunya també tenim casos d'aquests, que pots a prem el botó i dir baixo aquí, porti'm a la porta de casa.
A la porta de casa no, però més a prop, sí. La...
Montse, quasi ho tens.
Quasi ho tinc. Estic intentant lligar-me al senyor de l'autobús nit. No m'està sortint bé, de moment. Però si la cosa no qualla, què em proposes?
Pues mira, l'àrea metropolitana de Barcelona fa uns anys que va començar una prova pilot amb el bus nit, amb un parell de línies, però cada vegada ho estan extenent més, on tu pots demanar al conductor o conductora, majoritàriament són conductors a la nit, que et pari entre dues parades oficials, sobretot en els fora de Barcelona, no? En els municipis metropolitans. I això què fa? Escurça el teu trajecte i fa que, pues, pateixis una mica menys o que tinguis una experiència una miqueta més positiva, perquè la idea és que, pues, que la por no ens paralitzi, no? Que per una banda puguem continuar fent vida i per altra banda, com el cas de la Conxi, que moltes vegades també estem obligades a moure'ns, no? Llavors hem de tenir alternatives.
Transport nocturn amb freqüència, això canviaria les coses.
Sí. En tot això, no? El fet que ara mateix doncs, no hi hagi tant de transport nocturn amb freqüència o que el traçat d'un carrer pugui canviar radicalment del dia a la nit. No hi ha zones que de dia hi ha molta activitat, en canvi de nit estan completament aïllades.
Per exemple, Francesc Macià, hola, què tal? TMB de Catalunya.
Això, en el fons, què demostra? Doncs que les ciutats han oblidat, no?, qui treballa de nit, i moltes vegades les persones que treballen de nit són precisament les dones.
Els treballs nocturns, sobretot els que fan les dones, estan molt invisibilitzats. Per tant, quan es dissenya la ciutat, no es pensa en estratègies per facilitar el dia a dia de les persones que treballen o que cuiden durant la nit.
Penseu que les dones treballen de nit moltes vegades per un tema merament econòmic, perquè es cobra més sovint i perquè així també doncs, tenen tot el dia per cuidar la família o per fer les tasques de casa, encara que després, com hem escoltat en el cas de la Conxi, acaben patadíssimes, cansadíssimes, no? I en alguns casos, clar, perquè no tenen cap altra opció.
Tu matinaves molt abans, que estaves al matí de Catalunya
mira,
Ràdio.
Mira, no és per parlar de mi, però jo he passat d'entrar a les 5 del matí a entrar a les 5 de tarda, és a dir... De matinar a trasnotxar.
Trasnotxar,
que no me'n surt la paraula.
Ai! 9320-7474, si ens voleu explicar les vostres històries, ens quedem aquí amb la Sara Ortiz, parlant d'urbanisme feminista, que sembla una paraulota estranya, una malaltia de transmissió sexual, pràcticament, però que vol dir moltes coses... Vaja, de repensar les ciutats, no?
Sí, vol dir visibilitzar que les ciutats les utilitzem de manera diferent, els homes, les dones i les altres persones amb altres identitats, però que moltes vegades s'han pensat, no moltes vegades, històricament, s'han pensat des d'una mirada única que, i androcèntrica, és a dir, la d'un home de classe mitja amb totes les seves capacitats amb una feina productiva de dia i que, a més, li fa les tasques de cures i domèstiques a una altra persona, no? Llavors, la majoria de la població no és aquesta. I ciutats que s'han oblidat de més del 50% de la població, que som les dones en la nostra diversitat, no?
I, per exemple, jo sempre penso, vosaltres sou un grup, a Col·lectiu Punt 6, que sou urbanistes, sociòlogues, arquitectes, però, clar, quan vosaltres vau estudiar la carrera, de tot això no se'n parlava. Això era exotisme pur, no?
Sí, arquitectura, les companyes sempre diuen que d'això no se'n parlava i d'ara tampoc se'n parla gaire. En parlen les professores, que realment són compromeses i que tenen aquesta visió, però no és un àmbit que es parla massa.
Quin és el gran canvi que s'ha de fer quan es pensa en això, en la construcció de les ciutats? És a dir, on s'hauria de posar el focus?
Doncs, doncs respondre a la diversitat de persones. O sigui, aquest model androcèntric d'home és una minoria de la població, llavors hem d'entendre les necessitats diverses de les persones, a respondre a totes les activitats de la vida quotidiana, no només a les productives, a la feina, que a més moltes vegades els horaris de transport es pensen en unes hores punta, però de qui són aquestes hores puntes? No, no compten les hores nocturnes ni la gent que treballa el cap de setmana, però també totes les activitats que fem vinculades a la cura i a la reproducció, a la vida, no? Que són des de cuidar persones, acompanyar l'escola, a fer gestions mèdiques, administratives, i que passen en unes altres hores i en diversitat de dies de la setmana, no? Llavors, respondre amb aquesta diversitat és el canvi que s'ha de fer també des de com dissenyem els carrers, de com pensem els equipaments públics, com els gestionem, com pensem tot el tema de la mobilitat.
I també la gent gran, eh? Em deies que esteu posant molt l'ull a la gent gran.
Sí, bueno, nosaltres
també
treballem des d'una mirada interseccional, és a dir, mirant temes d'edat, de racialització, d'origen, de diversitat de gènere, etc. I, per exemple, fa uns anys vam fer un projecte, un estudi participat amb gent gran del districte de l'Eixample per analitzar on estaven ubicats els bancs per seure en els diferents barris de l'Eixample, perquè tenien la sensació de que no tenien prou espais per seure, i no només per socialitzar, sinó una persona...
Per descansar.
Si tu hi ha un espai per seure cada 100-150 metres, permet donar autonomia a una persona que potser, si no hi és, no pot fer certes activitats de manera autònoma i caminant. I bueno, van sortir uns resultats molt interessants perquè pues faltaven bancs, no? I a més van poder donar recomanacions en quant on han d'estar ubicats, de quins materials, en quina posició, en relació a comerços, equipaments, a parades de transport, no? I això és una de les feines que també reivindiquem des de l'urbanisme feminista.
Fer les coses amb sentit comú, pel que sembla. És a dir, no només allò que és bonic o allò que queda bé en aquesta cantonada o allò que aquest material ens surt molt econòmic i vinga, foli gasto que és d'arreu. No?
Sí, nosaltres posem en qüestió el sentit comú. Jo crec que fer les coses informades.
D'acord.
Informades i analitzades, no? Perquè a vegades es prenen decisions pensant que la majoria pensa això, no? Llavors, analitzar realment quina és la realitat i la vida quotidiana de les persones i respondre a les necessitats diverses de la gent, no? Llavors, això és una mica el que fem. Valorem que l'urbanisme, l'arquitectura, l'enginyeria, tots els temes de mobilitat s'han de fer també des de el coneixement de les persones usuàries, que són al final les expertes del territori.
Està
i que sense
que
el seu coneixement no avancem.
No en tenim prou amb el sentit comú. Sentíem aquesta dona, la Conxi, del principi, que ens explicava doncs, aquestes nits de Bellvitge, tornant... Però aquesta sensació l'hem tingut totes de diferents edats, perquè no sempre vens de treballar, vens d'oci, de casa d'una amiga que has anat a sopar, o quan estudiaves a la facultat, doncs, si estudies a la facultat o vas a la biblioteca, doncs se t'ha fet tard perquè estaves en aquell tema tan interessant i tornes a casa i has de córrer, s'ha acabat el metro... Vosaltres ja fa temps que vau treballar en un projecte, que és on vau conèixer la Conxi, que era Nocturnes, i vau també arribar a unes conclusions molt interessants. Explica'ns una mica.
Sí, Nocturnes era un projecte que vam fer 24 treballadores de nit a l'àrea metropolitana de Barcelona, que treballaven amb neteja, que treballaven a hospitals, amb centres de gent gran, etc. D'acord? I d'aquí vam poder treure moltes conclusions vinculades a la percepció d'inseguretat i la por que les dones tenien per com està configurat l'espai públic, és a dir, espais que tenen racons, que hi ha ponts elevats o soterranis que s'han de creuar o parades de bus solitàries, d'acord? Com podien millorar aquestes, però també vam treure moltíssimes conclusions vinculades al tema de la mobilitat, que precisament a l'àrea metropolitana de Barcelona sembla una àrea molt carregada de transport públic, però de dia, no de nit.
Mira, us explicaré un secret, 932017474, si algú ens vol explicar els seus secrets, perquè no només passa a Barcelona això. Nosaltres estem a Francesc Macià. Si ara jo, per exemple, vull anar al barri de Sants, he d'anar a Plaça Catalunya per anar a Sants.
Exactament.
Superpràctic.
Doncs això els hi passava a les dones de Bellvitge. Una dona que vivia a 5 a 10 minuts amb cotxe, per tornar a casa seva a Sant Ildefons de Cornellà havia d'agafar el metro, anar a Barcelona i tornar cap a fora. Això si agafaves el que et tocava. per temes d'assetjament sexual, d'agressions que havien viscut, inclús una de les treballadores havia canviat el seu recorregut i en comptes de tardar mitja hora, tardava una hora i mitja perquè havia de combinar el metro, per exemple, amb el bus. Vull dir que hi ha un centralisme i, a més, hi ha una falta de servei i de freqüència a la nit que fa que la nostra mobilitat encara sigui més difícil, perquè les dones, a la nit, inclús amb aquestes treballadores, quan van fer la feina, veiem que es movien de manera sostenible, sobretot en transport públic o a peu, o inclús algunes en bicicletes. Poques tenien accés a un cotxe o una moto, i les que ho tenien era perquè tenien un salari més alt.
Clar, clar, perquè va tot associat, és a dir, no només ets una dona que tens por, sinó que estàs treballant a la nit, no? Quan parlem d'aquests apartats, a vegades, de nucli urbans, com això, són hospitals, centres de... És a dir, també li pot passar una metgessa, això, no? Potser té cotxe, la metgessa. No?
Exacte. Les infermeres, per exemple, exacte, havien decidit anar amb moto o en cotxe. Sí, però les dones de la neteja, un parell de companyes de la Toc Conxi, fins al cap de molts anys que no van poder estalviar per tenir un cotxe, no van tenir un cotxe.
I molts d'aquests llocs estan apartats, com diem, dels nuclis urbans. Com poden integrar? Com vosaltres treballeu amb ajuntaments, no? No és només un think tank de pensadores de com seria no. El món. És a dir, que heu treballat com a ajuntaments com, per exemple, Sant Joan de Mediona i molts altres, no?
Mira, hem treballat amb ajuntaments, amb l'àrea metropolitana, amb la Diputació, i, per exemple, recentment hem fet un treball a Ripollet amb polígons industrials, amb les dones que treballen als polígons industrials de Ripollet, per analitzar les seves percepcions d'inseguretat i de por i com també, per exemple, amb els seus horaris que fan, o bé entren molt d'hora al matí o acaben a la nit, quines coses podrien millorar de l'entorn d'un polígon industrial per també millorar la seva autonomia i la seva seguretat.
Diries que hi ha ciutats que poden ser model o comencen a poder ser model? O podem veure-les així?
Pensem que hi ha exemples. Hi ha exemples de ciutats que han fet coses, no? Bueno, Viena sempre ha sigut referent, la ciutat de Viena, on es va fer un programa de planificació urbana amb perspectiva de gènere per la vida quotidiana, que va tenir una vigència d'uns 12 anys, no?, i que el va ser encapçalat per una dona, on es van fer moltes coses des de la institució. Però també hi ha molts exemples, que també nosaltres sempre expliquem i d'on comentem, no?, de coses que s'han fet des dels barris i des de les veïnes per canviar també les polítiques públiques. I, per exemple, nosaltres reivindiquem que el Nocturnes, que va ser un estudi participat, col·lectiu, va influenciar amb algunes coses de la política pública de mobilitat. I que, per tant, aquestes coses no canvien una ciutat, però sí petites coses.
Estem molt interessades en que ens expliqueu el que us passa a vosaltres a vegades quan torneu a casa. 93207474 o també donesidies@catradio.cat si preferiu un correu electrònic. Estem parlant del carrer, estem parlant de la nit, però al dia també passen altres coses que no faciliten la vida a les dones, no? O altres persones que no són això que dèiem, el senyor blanc, jove, que té dues cames, que no té cap problema de caminar, etc. No?
Una altra reivindicació de l'urbanisme feminista que sempre visibilitzem és l'accés a una xarxa de lavabos, no? I això les dones ho sabem moltíssim, perquè les dones, per qüestions fisiològiques i per qüestions socials, tenim més necessitat d'anar al lavabo que els homes, no? Fem pipí més sovint, a més tenim la menstruació cada mes, si som mames, moltes vegades són les que s'encarreguem de cuidar, d'acompanyar el lavabo, i vivim en una ciutat on hem de fer trijimanejes per arribar a un lavabo.
I aquelles coses que a vegades vas entrant a un bany d'un bar i tens por que et diguin alguna cosa quan t'estàs allò.
Exacte, o les condicions en què t'estàs al bany, no?
Exacte, sí, sí.
Nosaltres hem fet un projecte molt xulo, que a més, si voleu, podeu mirar a xarxes i entrar, que es diu quipotesperar.org, on a través d'uns fanzines que ens han ajudat la il·lustradora, l'Alba Feito i l'Odil Caravantes, fem una mica paròdia, no?, de les problemes que ens trobem al lavabo. Per exemple, n'hi ha un que es diu Pesadilla en el baño, que explica l'aventura que tenim per canviar-nos la copa menstrual les dones en un lavabo públic.
És que de veritat que demaneu unes coses. Escolta, és moment d'escola, fa dos dies que han començat els nens a l'escola, i també una altra cosa que potser la gent no s'imagina és que les escoles també són petites ciutats.
Exacte.
I depèn de com les situes i com poses com situes el pati de l'escola, el que ha passat tota la vida és que els nens ocupen el centre perquè juguen a futbol i les nenes sempre, recordeu, totes estem al voltant, jugant a cromos, parlant amb les amigues, saltant a corda, però sempre als cantons, no? I això també ho esteu intentant canviar treballant també amb col·legis d'aquí.
Sí, també treballem amb escoles per repensar els patis i, a més, és un projecte també col·lectiu, comunitari, que es treballa amb tota la comunitat educativa, amb mestres, amb monitoratge, amb les famílies, amb els nens i nenes, per repensar el pati, per analitzar també bé, quines coses no funcionen.
Feu quadrícules o què?
Fem un treball també molt participatiu on fem una diagnosi, no?, de quines coses agraden i quines coses no agraden del pati, i després també fem una proposta col·lectiva de quines coses els agradaria tenir, amb l'objectiu de millorar les relacions de gènere, no?, que no passin aquestes relacions de poder que exclouen a unes en benefici d'uns pocs, però també de diversificar les activitats, no? El pati no només ha de ser un lloc de moviment, sinó també que pot ser un lloc de tranquil·litat i també un tema de naturalització, que tenim patis que al voltant de dos pistes, no?, acaben ser patis de ciment, no?, i necessitem arbres, sorra, espais d'ombra, de sol, etc.
I que també esteu enviant el missatge de que no tothom ha de per què voler jugar a futbol, no? Però
exacte.
No...
Exacte, que podem jugar a futbol, a bàsquet, però també podem jugar a moltes altres coses, no? I en aquests processos són preciosos perquè és un projecte que surt de la mateixa comunitat educativa i que, per tant, se l'apropien i realment es transforma els patis des d'una mirada feminista.
També s'enfada la gent? Perquè m'heu tret al camp de futbol?
Clar, sempre. Sí? El futbol ja sabem que mou.
Aixeca passions.
Aixeca passions en aquest país.
Però ara sí. També les nenes juguen a futbol, eh?
Sí. Sí,
què farem amb això?
És meravellós, no? Les nenes que facin el que vulguin fer, no? I que no tinguin fronteres.
Algun col·legi en què estigueu treballant que puguem anar a veure al pati de l'escola per tenir una mica d'enveja?
Vam fer un projecte a dues escoles d'aquí a Barcelona, a l'escola Drassanes, al Raval, i també a l'escola del Baró de Viver, que és on es pot veure finalitzat.
Mira, tenim una trucada, el Paco, de l'Hospitalet de Llobregat, que m'agrada molt que ens escoltin els homes. Paco...
Hola, bona nit.
Com estàs?
Bé.
Què ens vols explicar?
Volia fer un comentari que jo no era conscient fins que fa, no sé, un parell o una mica més, un parell d'anys, una mica més, em va fer la meva filla petita, respecte a quan, segons quines hores, si és de nit, si és fosc, si... et creues amb una noia, amb una dona, em va dir, canvia de vorera, o allunya't. I jo deia, bueno, però
per què, si no? No?
Però clar, jo no penso fer-li res. Diu, sí, però ella no ho sap.
Doncs sí, jo, això ho hem dit moltes vegades amb les amigues, i ho agraïm molt quan alguns homes ho fan, no? Perquè aquí en aquest programa hem entrevistat també noies joves que surten, per exemple, d'entrenament, que és una cosa molt típica, allò a l'hivern, del col·legi, jugo bàsquet, surto de l'entrenament, i m'he de posar una caputxa perquè no sàpiguen si sóc una noia o un noi, no? I llavors són aquests moments, doncs, que suposo que la teva filla, doncs, també, doncs, això, que et feia aquest consell, i em sembla molt maco. Paco, moltes gràcies per explicar-nos-ho.
De res, sí, no costa gens fer-ho, eh?
I tant. Doncs, escolta, enviem aquest missatge a tots els homes i mascles de Catalunya.
Sí, i que costa una mica desaprendre.
I tant.
No aprendre, o desaprendre costums que teníem...
Bueno, potser que no ens havíem plantejat mai, no?
Exacte.
Molt bé.
I quan arriba el moment, doncs mira, si s'ha de canviar, es canvia.
Tot fos canviar de vorera, no?
Sí, exacte.
Molt bé, Paco. Moltíssimes gràcies. Bona nit. Merci.
Adéu.
Passen 3 minuts a 2:15 de la nit, en directe, les dones i els dies. Ens encanta que ens truquin els homes. Mira, ara estic a punt d'aplaudir. No ho sentiríeu. Sara, moltes felicitats per aquesta feina que feu. Sara Ortiz, sociòloga i urbanista del col·lectiu Punt 6, perquè estem canviant mirades, estem canviant orelles també, ja veieu que comencen els homes a plantejar-se coses i això és superinteressant.
Moltes gràcies a vosaltres i felicitats pel programa.
Merci. Ens
encanta.
Les dones i els dies. Pubilles de cuixa forta.
I continuem quan passen 6 minuts de 11:45 de la nit en directe a Les dones i els dies i estem, que no toquem ni quarts ni hores, perquè estem comptant les hores perquè sigui divendres i Rubiales vagi a declarar pel petó forçat a Jennifer Hermoso, oi que sí, Judit?
Sí, i mentre esperem com acaba tot plegat, avui s'ha presentat el nou organigrama esportiu del Barça i, oh, sorpresa, Montse, no hi ha ni una sola dona.
Què em dius?
És fortíssim, eh? La gent s'ha indignat a les xarxes que s'han omplert del hashtag On són les dones.
No les hem trobat, però la bona notícia, com a mínim, és que avui les jugadores del femení han rebut la medalla d'or del Parlament de Catalunya. L'encarregada de rebre el premi ha sigut Alexia Putellas, que estaria molt bé que Rubiales l'escoltés.
Som aquí per quedar-nos, som aquí per ajudar les que vindran, perquè encara falta molt de camí per fer. Aquests dies, ho veieu, amb la greu situació que estem afrontant amb la federació i els canvis que totes sol·licitem perquè a cap dona, dins o fora del futbol, no hagi de viure mai cap més situació de menyspreu, faltes de respecte o abusos. I és per això que no ens aturarem aquí.
Recordeu aquell cas del policia que es va infiltrar a moviments socials de Barcelona?
Doncs la fiscalia avui ha decidit que no l'investigarà, descarta que abusés sexualment de les 5 activistes amb qui va tenir relacions. La fiscalia considera que no hi ha delicte d'abús sexual perquè les relacions, diu, eren consentides.
Doncs que els hi preguntin a elles. Se li deu haver oblidat al fiscal que estaven totes enganyades, però en fi, a França hi ha hagut sí polèmica per un ginecòleg que s'ha negat a examinar una dona trans.
El cas ha generat molt de rebombori i una entitat contra l'homofòbia ja prepara una denúncia contra aquest metge.
Però acabem amb una música que no sé si ens aixecarà els ànims, però ens farà creure en la humanitat, perquè qui millor que Cat Power per fer versions del senyor Bob Dylan, que sempre està enfadat. You walk in the room with your pencil in your hand. You see somebody naked and you say, who is that man? You try so hard, but you don't understand just what you will say when you get home.
Meravellosa Cat Power versionant Bob Dylan, anunciat que traurà un disc tribut gravat en directe des del Royal Albert Hall de Londres. Això que sona, Ballad of a Thin Man, és un petit avançament del que podreu trobar en aquest disc que es publicarà el 10 de novembre.
Ja estic fent cua perquè me'l vull comprar tot sencer i cantar les cançons a la dutxa. Com ho veus, Judit Pastor?
Meravellós.
Casem-nos, no esperem més. Somebody points to you and says it's his. And you say what's mine, and somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? Something is happening, you don't know what it is, do you, Mr. Jones?
Les dones i els dies amb Montse Virgili, de dilluns a divendres a les 11 de la nit, a Catalunya Ràdio.
Senyores i senyors, amb tots vostès, la inigualable, la inimitable, la reina de totes les coplatistes, Glòria Rivera!
Ai, és que aquesta entrada, jo estic que no toco ni quarts ni hores. Escolta, ja heu sentit, es acompanya una acoplatista, la inimitable i meravellosa, jo no ho diria millor, Glòria Rivera. Que no la coneixeu, no passa res, l'estimareu. S'estrena aquesta setmana i vindrà a deixar-nos sentir un repertori meravellós de moltes músiques que escoltaven les nostres iaies i també alguns iaios, cuplets, coples, sarsueles, i ens adonarem que abans eren més valents i més valentes. Sí o no?
Hombre, bona nit, Montse. Catalunya. Encantada d'estar aquí. M'encanta que m'hagueu convidat a fer aquesta secció. O sigui, suposo que de cupletistes, clar, entre les retirades, les que han passat a millor vida, doncs només us va quedar servidora de vostès.
Vam trucar al telèfon de l'Esperança a veure si en sortia algú i ens va sortir tu. Rivera, per la gent que no et conegui, explica-li al món qui ets, d'on t'has sortit? I no em diguis d'aquell lloc de ta mare, eh?
No.
De Guissona, no? De Guissona.
Soc de Guissona. Soc cupletista. Soc cupletista. Mira, aquest estiu, la Maria del Mar Bonet em va dir...
Conèixer?
No conec ningú que es defineixi com a tal. Pues jo sí, ja està. Poden fer-me un museu,
ja
Montse,
poden obrir
vinga.
Un museu. Glòria Rivera Museum, no? Et sembla. Escolta, què fas tu la vida? A part de cantar per allà on vas?
Recupero tot això, totes aquestes cançons satíriques, escèniques, canalla, tots aquests couplets dels anys 20.
Uh-huh. I escolta, com comences amb tot això? Què va passar? Qui et va posar el verí en tota aquesta història?
Ho començo amb el meu treball final de carrera a l'Institut del Teatre, titulat Versiones parciales y erróneas de mi vida y mi gloria. Pam! Jo mateixa me l'escric i me'l dirigeixo.
I una de les cançons que en aquell moment ja van néixer... O sigui, tu ja estaves fent versions a l'Institut de cançons com aquestes?
No havia tocat res de couplets.
No.
I llavors començo amb cançons com aquesta. Posa-me-la.
Escolta'm una cosa, això és una versió que vas fer tu o això és una cançó antiga?
És una versió d'Amàlia Molina, d'una cupletista. Aquest videoclip, no us el perdeu, el vaig gravar en una peluqueria del Raval. Recupereu-lo, que està a les xarxes.
No, m'encanta, perquè heu de buscar-ho. La diputada, Glòria Rivera, us enamorareu. O sigui, mortadeles als ulls, banderes senyeres catalanes en forma de tirants. O sigui, és una fantasia.
Aquesta és una de les cançons d'aquest espectacle de versiones. A part, hi surt la meva mare, que prepara un piscolabis per tot el públic. I surt un noi altíssim amb barba que fa de mi mentre
guapo,
jo em canvio.
Guapíssim.
Ah. I una pianista que porreix el piano per fer tot tipus de percussions.
I escolta, al segle XXI encara es pot viure dels couplets o què?
Bueno, jo visc com amb desvics, no ho sé. Després hi ha de versiones, que va ser el 2018, Fai Parnell 2021, a Targa, al TNT Terrassa Noves Tendències, a Fira
Mediterrània. Veieu com s'està venent, la tia?
Sí, no clar. Bueno,
ara,
hem anat per molts pobles, però toquen anar molts més de pobles, eh? Encara està vigent Parnell, hombre.
No, jo què vols que et digui? O sigui, tu ets la més ben pagada a Catalunya, no?
Ja m'agradaria.
Te debo, na me pía. Si fui malo.
Glòria Rivera, no ets la Jurado, però nosaltres juraríem la Bíblia sobre teu.
Ai,
escolta'm una cosa, quan no fas tots aquests teatres, que ens vindràs d'aquí unes setmanes a presentar un espectacle, que fas llordes al TNT, etc, jo et puc trucar perquè em facis una comunió, una gala, una boda, el que convingui?
Jo ho feia tot. Enterros no n'he fet gaires perquè ves, què vols que et diga? Però gales de premis, fundacions privades, no ho sé.
Escolta, aviat vindràs per parlar de Llordes, que és un espectacle que fas amb la Gemma Polo de Roba Estesa.
Estrenem al TNT. Terrassa Noves Tendències.
Exacte, 30 de setembre i 1 d'octubre. Ja en parlarem d'això.
Vale.
Però fem una cosa, anem a ja a la teca avui?
Som-hi.
Perquè, clar, la gent està molt expectant.
Clar, deuen pensar qui cony és aquesta persona.
Qui és aquesta dona?
El que hi dic. Bueno,
ai, no, és igual.
Ja.
No ens està sentint ningú. Avui comences amb un couplet que és un clàssic i que tots l'hem cantat alguna vegada.
Per començar, per encetar aquesta sessió, us porto La Marieta de l'Ull Viu.
Això és un couplet, també?
I tant.
El xicot vestint és tan original que no té igual.
Aquesta no és la Marieta l'Ull Viu, aquesta sonarà a Llordes, no?
Era una broma.
Era una broma, però ara sí. Anem a la cosa. Perdó, és que no he avisat a ningú. És que només t'he mirat els ulls i ja em poses nerviosa, perquè clar, Marieta de l'Ull Viu, ja m'explicaràs.
Com feia molta gent. La
Perdona, perdona, però aquí m'has enganyat. O sigui, jo em pensava que sentiria la Marieta de l'Olliviu.
A veure, no, aquesta és la meva versió electrònica, vale?
Ah, mira-la.
Tothom la coneix, la Marieta de l'Olliviu, sí. No? I llavors tothom l'ha cantat, també. I per què us la porto? Perquè, mira, m'agradaria explicar-vos que aquest supercuplet el va composar Càndida Pérez. No, que va a saber, no ho sabem qui se'l va invitar. Però composar-lo el va fer Càndida Pérez.
I qui era Càndida Pérez? Però no,
és veritat. Càndida Pérez és la compositora més important i també ja et diré, mira, un secret, l'única que conec de dona com...
Tens tot l'any per conèixer-me més, eh?
De couplets, ja.
Càndida Pérez, d'Olot, i aquesta senyora, què era de la seva vida? Què feia aquesta senyora?
Ella... d'Olot, s'enrola amb una companyia de varietats que passa per allà i s'acaba casant amb el director.
Clar que sí.
Munten una acadèmia de música a Barcelona, que és el que es feia llavors, tot munta acadèmies de música perquè les cupletistes i les senyores somiadores fessin i aprenguessin cuplets, i comença a compondre cuplets per la gran Raquel Meyer, que ja us en parlaré.
Sí, home, sí.
La Càndida compon, però també canta, fa de cupletista també, i se'n va per Sud-amèrica, i allà se separa d'aquell home italià que ja se'n cansa i es casa amb un empresari riquíssim del Brasil.
Home, no sabia res d'ella, la Càndida.
Vida de diva total. I després torna a Olot, al 70, i es mor al 89, amb 96 anys. Una vidorra.
Una vidorra. Què hem de saber de la Marieta de l'Ullviu, que m'has posat aquesta versió tan psicalíptica que no toco vores?
Hem de saber que, mira, com tu em dies, la va composar Càndida Pérez? No ho sabem. Ella, en realitat, va agafar, com tot bon couplet fa, tonades de cançons que existien, de cançons populars que es cantaven al carrer. És un jaleo, perquè el Baixant de la Font del Gat, una noia i un soldat, ja es cantava. És un temazo. Un altre dia farem un especial Marieta de l'Ullviu, si em deixes.
Sí, tant, jo
perquè,
et deixo fer el que
perquè
vulguis.
No se sap, no se sap. És a dir, la Càndida Pérez el va registrar com a couplet. Hi havia un vodevil, una sarsuela, una pel·lícula de l'any 27, que la portada, la podeu mirar per internet, diu la pel·lícula que verà todo buen catalán.
La I escolta, aquesta Ribera. Dona ho va agafar, tot això, la cosa, no sabem si ho va composar o no, però s'ho va fer seu. Escolta'm una cosa, anem a sentir una cançó, si vols, un d'aquests couplets mitiquíssim, de la Guillermina Mota, el Remena Nena, i m'expliques de passada què és i per què t'agraden tant les coupletistes.
Remena, remena nena, remena, remena nena, no reposis ni un moment. Si remenes força estona, la barreja surt més bona i el client deixes content.
Qui eren les coupletistes de l'època? Tu em deies dels anys 20.
Sí, un autèntic Star Systems, anys 20 i anys 30 abans que comencés a explotar tot.
I què feien?
Eren a tot arreu aquestes senyores, ja a més prometien nous futurs, vivien reals nous futurs que les dones de casa pensaven, ostres, jo no podré, no? Tindre els meus diners, he de dependre de marits. Doncs sí, sí que podien. Sí que
I escolta, podien. I guanyaven diners, no depenien dels marits?
Tenien el seu cotxe,
fumaven amb qui volien.
La seva compte bancària.
Eren senyores que fumaven?
I tant. I escolta, que no es podia fumar a l'escenari llavors, però elles ho feien.
Ah, sí? Llavors no es podia?
Els hi posaven multes.
Ah, fixa't. I a mi sempre m'ha agradat molt la paraula psicalíptiques.
Home.
Perquè psicalíptiques volia dir que els agradava la bona o mala vida, depèn de com tu miris,
és
no?
És una gran paraula. Bueno, sempre, ara, elles psicalíptiques, si no es boges, és histèriques, si no falses feministes, pues elles les artistes, sifilítiques, si ballaven descompassades, pues epilèptiques. D'aquí ve
sempre els deien un mal nom, no? Hi havia una altra reina, nosaltres ara, clar, coneixem aquesta cançó de la Guillermina Mota, però hi havia moltes dones, no, d'aquesta època?
Per exemple, la Bella Dorita, que parlàvem de senyores que es casaven, no es casaven. Ella no es va casar mai. Sempre va dir, hi haurà... Tots els senyors em volien casar i treure'm de la mala vida, però ella deia, però aquesta és una vida boníssima per a mi. Clar, és que, com tu mires.
Fantàstiques. Hi ha moltes dones que no les coneixem i a mi em sap greu perquè dius, què ha passat? Per què no les coneixem? I una de les dones que no coneixíem i que jo l'he conegut gràcies a tu era la mare de Mari Sempere, que es veu que també cantava. Vols que la sentim? Vinga.
Remena, remena, nena. No reposes ni un moment. Si remenes força sona, la barreja surt més bona.
Cantava unes octaves per munt, la Rosita, no?
Sabem que el remena, nena, el coneixem tots per la Guillermina, però la Rosita Hernández el va cantar primera, ja l'any 32, que la Guillermina pues, llavors no cantava, diguéssim. I que forma part, això, d'un meravellós vodevil que es deia La Reina Relliscat. Sembla fantàstic.
Jo n'havia caigut, la reina.
Per l'escala.
Quines coses vull saber.
Bueno, potser al llit. I, com tu dius, és la mare de Mary Sempere, que ja era ballarina, cantant, actriu, i estrena aquest vodevil amb el seu home, amb el gran Josep Sempere.
Que el Josep Sempere sí que el coneixem. De fet, té un rètol que sempre m'ha fet molta gràcia, perquè tots els del Paral·lel tenen rètols d'aquests de plàstic al mig del Paral·lel. I, en canvi, quan eres de família bona o et dedicaves a l'esclavisme, per exemple, tens un cartell de marbre, no? Un rètol de marbre. Pensem-hi en tot això.
El meu pare és marmolista, me'l podria fer de marbre a mi.
Tu tindràs tots els cartells que vulguis. Escolta, clar, la gent dirà, sí, home, copletista, però fins ara no ho ha demostrat, això, aquesta dona. Vés a saber si ens està enganyant tot aquest temps.
Tot és mentida, tot és barjauleria aquí.
I li vam dir a l' amiga Glòria Rivera, li vam dir, mira, tu t'estrenes aquest estiu, després de l'estiu, necessitarem que ens parlis de temes d'actualitat. Què et semblaria inventar-te un coplet amb el tema que ha estat el tema de l'estiu? I em va dir, cap problema, nena, jo això t'ho faig en 5 minuts.
En
10, no, potser?
En un sospiro. No sí. El revelem, el tema, que l'endivinin, que ens l'escriguin per xarxes.
Exacte, que el comentin, que s'expliquin. Fem una cosa, com si estiguéssim en un karaoke, aquí a l'Edu Arnàs, ens imaginem ens que estem en una bola d'aquestes de mil llums, a la matinada.
Canvi de llum, xas.
Glòria Rivera, xas, ho tenim.
Estudi Catalunya Ràdio.
Exacte, això és un karaoke. També us he de dir que si estiguéssiu en aquest estudi veuríeu que s'assembla bastant a una discoteca dels Montnegros, perquè tenen unes llums així de discoteca dels Montnegros, però... això que passarà ara és en directe, amics, no us estem enganyant. Si de fet passeu per aquí, Diagonal 614, la veureu cantar. És Glòria Rivera cantant-nos una cançó dedicada als pits, o a les popes, que dieu a Lleida, no?
Ai, el mamellam.
Ai, vegues.
Vinga.
Doncs anem a posar aquesta base.
Gràcies, Montse. Des del juny, anunciant que ja es pot ensenyar el vitrà. Aquest estiu, si ets piscinera, no t'ha calgut amagar la pitrera. Però un policia, el dia de l'orgull, pare la Rocío fent una performance. Ella o ell, deixeu les popes tranquil·les, tant si pengen com si no. Hi ha senyors molt machitos que els tenen més grans que jo. M'agradaria saber del cert si a ells també Instagram els fa tapar-los i els murons. Per collons, la meva popa és un escàndol públic. Fes tu mirar, això no és una pel·li de Kubrick. De repent una allau d'artistes provocant. Quin escàndol, ai, una teta, ja no us caldrà pujar Perpinyà. I diu, España, ¿qué te pasa con las glándulas mamarias? Déjanos en paz, si tanto te gustan, ponte tú. Deixeu les popes tranquil·les, tant si pengen com si no. Hi ha senyors molt machitos que els tenen més grans que jo. M'agradaria saber del cert si a ells també Instagram els fa tapar-los i els mugrons. Ui, per collons, venga, la popa és un escàndol públic. Fes tu mirar, això no és una pel·li de Kubrick. La meva popa és un escàndol públic. Fes tu mirar, això no és una pel·li de Kubrick. Per un policia i diu, ai, el dia de l'orgull, pare la Rocío fent una performance. Deixeu les popes tranquil·les, tant si pengen com si no. Hi ha senyors molt machitos que els tenen més grans que jo. M'agradaria saber del cert si a ells també Instagram els fa tapar-los i els mugrons. Els fa tapar-los i els mugrons. Ai, per collons, la meva popa és un escàndol públic. Fes tu mirar, això no és una pel·li de Kubrick. La meva popa...
Europa és un escàndol públic. Fes tu mira, això no és una tele de Kubrick.
Yeah. Home, Glòria Rivera.
Ai, aplausos, com si hi hagués...
Home, clar que sí.
La gent de fora. Hi ha una cua d'aquí.
Hi ha una cua, hi ha una cua. De gent que et vol demanar matrimoni. Escolta, ens ha agradat molt això, eh? Això podria formar part, jo crec, d'aquest espectacle de Llordes amb la Gemma Polo. Perquè una mica... A veure, explica-ho tu que ets de Lleida. Què vol dir Llordes? Perquè jo ho tinc clar, però hi ha molta gent, potser de Barcelona, que no saben el que vol dir. Cançons brutes, no?
Absolutament. Marranes, porques, grolleres... Entre lo brut del dit, però també lo brut de físicament que t'enguarres.
I això per què? Per què aquesta necessitat d'embrutar Catalunya?
Estem una mica en el debat de si la cançó popular folklòrica catalana és prou marrana o no. Perquè a vegades hi ha com moltes insinuacions, però són una miqueta nyicris.
Ja. I vosaltres...
Som molt fins. Som escatològics, però a vegades en les cançons i al fer rimes, mm-hmm, som molt fins.
Ja. Yeah. I tu vols canviar-ho tot, això, eh? Escolta, cada setmana, cada 15 dies... No, i ara ja s'ha espantat. Diu, ara he de vindre cada setmana
quan
a cantar.
Vulgui, quan vulgui la gent.
Cada 15 dies tindrem a la Glòria Rivera aquí, fantàstica, per parlar-nos de couplets, de cançons, de les velles d'Horites, d'aquesta vida dissipada que tenien algunes, però meravellosa.
Amb tantes senyores, tantes històries per explicar-nos.
Raquel Meller, la Rosita de la Mari Sempera. És que no ens acabarem, això, Antònia.
No, però, bé, tinc moltes ganes d'explicar-vos-ho poc a poc. Per temes.
Amb vaselina.
Sí. Gràcies, Montse.
Glòria, ens casem d'aquí una estona.
Som-hi, totes invitades.
Que els he de dir adéu als oients, però escolta, que no ho fem mai, no tinc temps mai de posar-la. Deixeu-me que posi una cançó per acabar avui el programa, que normalment no tinc temps i avui em vull donar el gust. És This is the Kid, aquesta banda d'una dona meravellosa que va voltant pel món i va fent cançons. I amb aquesta cançó ens acomiadarem, eh? Sí, sí, però... Espereu que després diré tota la gent que fa aquest programa meravellós.
Thin end of the wedge, scabby head, crawl under the bench, scabby legs, pigeon on a ledge. In the end, pigeon on a nest, double legs, breaking when you say, who's to blame, breaking when you say.
Acabem aquest Dones i Dies. El fem Judit Pastor, Anna Escura, Eduard Nas, Carla Verdés i qui us ha parlat, Montse Virgili. Penseu que demà parlarem d'un tema que a mi m'apassiona, que és el fet aquest de que tothom sempre et diu guapa, xurri, maca, rossa, xati, saps? Totes aquestes frases, per què no s'atreveixen a dir-nos senyores? Com ens agrada aquesta paraula, senyores. Demà, les senyores i els dies. Aquí a les 11 de la nit... a Catalunya Ràdio. Fins demà.